COPE Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, 12 i 21 minuts. Des de Tarragona continuem Herrera en COPE. És dimecres 28 de novembre, el dia en què tornarem a parlar del gran recapte d'aliments. La desena edició arriba aquest divendres i dissabte. A les comarques de Tarragona falten encara aquesta hora 350 parells de mans per acabar d'omplir els punts de recollida en diferents horaris. I de vegades això m'ha portat a pensar que ens costa trobar temps per fer moltes coses. Doncs mirin, potser aquest cap de setmana és un bon moment per començar a buscar i a trobar l'estona. Per això i per moltes altres coses, perquè el nostre temps és molt valuós. Pel que fa al gran recapte, encara més. Repassarem avui tota l'actualitat, parlarem, com els dèiem, d'aquest gran recapte. De fet, ens centrarem en el voluntariat amb una persona que ha fet de voluntari des de la primera edició en Portanou i serà també aquesta desena al cap de setmana. A partir de la una toca agafar la Nacional 240, propostes d'oci per aquests propers dies a les comarques de Tarragona i de Lleida, i a partir de 2:15, nova entrega de Pere i els Llops amb el Pere Agramunt al capdavant. Serem en directe fins al punt de les dues. Ja saben, 93.5 al camp, 98.0 des de les Terres de l'Ebre i sempre, siguin on siguin, a través del web o l'app de COPE. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
La primera parada ja saben quina és, a l'Agència Estatal de Meteorologia per saber la previsió del temps. Allà hi tenim l'Anna Borrell. Anna, bon dia.
Bon dia. Tenim un cel amb intervals de núvols alts en general i unes temperatures que tornen a pujar. La màxima marcarà 16 graus a Tarragona i al Vendrell, 17 a Reus, 15 graus a Gandesa i 18 a Tortosa. Pel que fa al vent, continuarà fluix i variable. Demà dijous tornarem a tenir un cel amb intervals de núvols alts. Localment hi haurà boirines al matí també a l'interior i les temperatures no variaran molt. Hi haurà mínimes de 8 graus a Tarragona, 7 al Vendrell, 6 graus a Reus i Tortosa i 5 a Gandesa. El vent continuarà suau i variable.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna. Normalitat a aquesta hora a les carreteres tarragonines segons el Servei Català de Trànsit.
Oliva Motor, concessionari oficial de BMW i Mini de Tarragona, t'ofereix el trànsit.
La tercera reunió de mediació a treball no ha aconseguit l'acord que desconvocaria la vaga dels metges, per tant, continua avui dimecres. Després d'una trobada que s'ha allargat fins la matinada, totes dues parts han indicat que s'han acostat posicions. L'Institut Català de la Salut ha arrencat la reunió amb una nova proposta sobre la taula, és la reducció de la població assignada que té cada professional, però això portaria una càrrega de treball menor per als metges. Ara, Metges de Catalunya vol conèixer un informe de les càrregues de treball de cada centre per analitzar si d'aquesta manera les visites podrien durar un mínim de 12 minuts. Ho ha explicat la portaveu de Metges de Catalunya, Anna Roca.
Vam començar, quan vam fer la convocatòria, vam començar les negociacions, que ja les havíem iniciat prèviament allunyats, estem més a prop, i això és una notícia satisfactòria i positiva, però encara hi ha circumstàncies que dificulten molt poder arribar a un acord. Demanem als pacients que segueixin tenint la paciència que tenen en tota la situació i als nostres companys doncs, que també tinguin paciència per la situació que viuen, perquè estar de serveis mínims o estar de vaga doncs, també és una dificultat afegida.
Avui era el tercer dels 5 dies de vaga. Els serveis mínims per metges de família i pediatres han passat al 33%. Hi ha més coses. Les gravacions telefòniques fetes pels Mossos d'Esquadra setmanes després dels atemptats de l'agost de 2017 a Barcelona i Cambrils desvetllen que familiars i entorn proper d'un dels terroristes veien els joves morts com a màrtirs que van morir per Alà. La germana d'un dels terroristes mort a Cambrils, Musa Ukabir, també germana d'un dels empresonats, Driss Ukabir, ho deia. Així consta el sumari al que ha tingut l'accés l'Agència Catalana de Notícies. En aquest sumari també consta el rastreig que han fet els investigadors dels moviments per internet dels terroristes. En aquesta cerca destaca com la Policia Nacional va trobar que Musa Ukabir, mort a Cambrils, va escriure en un web anomenat Kiwi i, preguntat per què faria en el seu primer dia com a rei absolut del món, va respondre que mataria tots els infidels i només deixaria en vida els musulmans que segueixin la religió. A Avui destaquem també que càmpings, hotels i apartaments de Tarragona admeten preocupació per la pèrdua de competitivitat. Per això els empresaris dels càmpings, hotels i apartaments de la ciutat reclamen a l'administració que posi més energia en la promoció del turisme i que aquest sigui un element estratègic. Denuncien paràlisi burocràtica que manté bloquejades inversions de fins a 15 milions d'euros per als propers 3 anys. A banda d'inversions, el sector demana que es treballi per destacar la singularitat de Tarragona com a destinació, que es treballi la desestacionalització i també que s'eviti la massificació. El president dels hotelers de la ciutat de Tarragona és Xavier Jornet.
Millorar la nostra competitivitat en tots els sentits, en els establiments i com a destinació, i explotar especialment la singularitat que té la ciutat, tant a nivell de patrimoni com a nivell de platges, i el fet de que no sigui una destinació massificada, que jo crec que en un futur serà un valor, hem de saber-ho explotar.
El 2018, la ciutat de Tarragona ha registrat 1,5 milió de pernoctacions, gairebé 800.000 d'elles en temporada alta. La ciutat és la tercera destinació local de la demarcació, per darrere de Salou i Cambrils, però per sobre de la Pineda de Vilaseca. Els càmpings, que aglutina aproximadament el 77% de les pernoctacions a la ciutat, han registrat una caiguda que no ha arribat al 2% i el preu també ha augmentat el mateix percentatge. El president de l'agrupació de càmpings és Agustí Peira.
Hi ha uns mercats, com pot ser França, que té una baixada d'un 11%, Alemanya d'un 3% a la temporada alta. Ja ens comença a donar com unes dades una mica preocupants que dels mercats estrangers, perquè veiem doncs, que es consoliden unes certes tendències a la baixa. Ha sigut compensat per al mercat més interior, tant de Barcelona com de Catalunya, com de l'Ebre, o sigui, el que seria País Basc, això Navarra, Aragó.
I en les darreres hores també hem escoltat el clam unànime de la taula estratègica de l'aeroport de Reus a favor de l'estació intermodal al sud de les instal·lacions, una infraestructura que ara per ara no entra als plans del govern central. El secretari d'Infraestructures de la Generalitat, Isidre Gavín, ha recordat que la connexió ferroviària d'alta velocitat per l'aeroport es preveia al projecte original del corredor mediterrani i que és una reivindicació consensuada pel territori.
És que nosaltres, molt lluny de rendir-nos amb aquesta qüestió, el que volem ser és extraordinàriament contundents i clars. No permetrem que no hi hagi aquesta infraestructura. No ho permetrem. I a partir d'aquí, el que avui és una previsió inicial d'aquest projecte de fa molts i molts i molts anys i una no planificació del curt termini, nosaltres volem que això es reverteixi. Com més aviat, millor.
Tenim també xifres de l'aeroport. Preveuen tancar aquest exercici amb 1.035.000 passatgers i al 2019 les previsions apunten a arribar al 1.050.000 usuaris. Això suposaria un 2% més que enguany. Les rutes amb Regne Unit continuen sent les més nombroses i la Generalitat no es mostra preocupada pels possibles efectes del Brexit en aquest sentit. La companyia Jet2 eixamplarà la temporada i l'any vinent començarà a operar a l'abril i per la seva banda Ryanair començarà a operar també rutes amb Londres Southend i amb Gansk, amb dos vols setmanals entre abril i octubre. I precisament a Reus s'ha arrencat ja les obres del nou col·lector de l'Avinguda de Salou. És la inversió més important de l'empresa municipal dels darrers anys, una de les actuacions més importants que hi ha actualment en marxa a la ciutat. De fet, els treballs tenen una durada prevista de 3 mesos i un import de 822.000 euros. Per motius de seguretat, ja que s'ha de practicar una rasa d'uns 3 metres de profunditat, s'ha inhabilitat un carril de circulació a l'Avinguda Sant Bernat Calbó. També han quedat interromputs al trànsit els dos carrils en sentit Salou de l'Avinguda de Salou. El projecte preveu una segona fase al 2019 amb la instal·lació d'un nou col·lector entre la plaça del Canal i la rotonda de la carretera de Cambrils. I a Tarragona, l'Ajuntament ha començat aquesta setmana les cales i sondejos a la zona reconstruïda de l'amfiteatre romà. Al febrer, unes esquerdes a un mur posterior de la grada afegida l'any 79 van obligar a tancar l'accés a l'arena i habilitar un accés alternatiu. Des d'aleshores, els tècnics municipals han fet diverses proves al monument per obtenir una diagnosi i definir els projectes que s'hauran de fer en el futur. L'Ajuntament insisteix que la part original de l'amfiteatre del segle I no presenta problemes. L'arqueòloga municipal és Pilar Bravo.
Com a estudis pendents, només en resta, un cop s'acabi aquesta fase de sondejos i de cales parietals, només quedarà enllestir l'estudi geotècnic, de sondejos geotècnics. Amb això, juntament amb tot un recull de documentació que es farà en arxius de València i a Lleida principalment, que és on sabem que es troben tots els arxius relatius al procés de reconstrucció de la grada dels anys 70, tota aquesta acumulació de recabació d'informació és la que ens permetrà fer aquesta diagnosi estructural i la que permetrà abordar en un futur projectes de recuperació del monument.
Els treballs, que tenen un cost d'uns 50.000 euros, s'enllestiran abans de final d'any. I la xifra del matí són els 200 euros que pot arribar a costar el quilo de gamba de Tarragona aquest Nadal. Ho llegim avui al diari Més, que explica que tot dependrà de la demanda, però que la pèrdua de barques del port i, per tant, també menys quantitat de pescadors influeixen en el preu final. Ens n'anem a les Terres de l'Ebre. El govern contractarà veterinaris i un ramader per tenir cura en els propers 3 mesos dels prop de 20 braus que habiten a l'illa dels Bous, al riu Ebre. La presència dels animals a l'illa, desnodrits i abandonats des de fa dècades, va causar fort impacte, especialment entre els animalistes i els taurins. El pla preveu la construcció d'un tancat de fusta on els animals seran triats, sanejats i, en alguns casos, també esterilitzats pels veterinaris. A més, s'habilitarà un embarcador a banda i banda del riu Ebre per facilitar l'accés a l'illa. Segons el delegat del govern a les Terres de l'Ebre, en 3 mesos es valorarà l'efectivitat d'aquestes mesures i el govern es planteja adjudicar un contracte plurianual a un ramader perquè es faci càrrec dels braus.
Gestió vol dir castració, vol dir vida sanitària d'aquest animal, construcció de, entre comilles, corral més embarcador, banda i banda de riu, a la banda de Vinallop i a la banda d'aquí de la illa de Bous. I tercer contracte, que és el tema la feina que té que fer un ramader. D'aquí 3 mesos tindrem tota aquesta feina, se reunirà l'altra vegada al departament i decidiran què és el que fa. Quina és la voluntat? La voluntat és fer un contracte plurianual del que és a un ramader.
Per altra banda, la Generalitat ja ha desbloquejat per fi el pagament de 780.000 euros per finançar els tractaments contra la mosca negra i el mosquit, que encara no s'havien fet efectius aquest 2018, dificultant l'actuació dels tècnics. I una altra plaga, la del caragol Massana. El govern ha aprovat destinar prop d'1 milió d'euros per a treballs de lluita contra el caragol i conservar la biodiversitat del Delta de l'Ebre fins l'any 2020. Una molt bona notícia avui. La Fundació PortAventura ha creat un espai per oferir una experiència única a nens i nenes amb malalties greus i a les seves famílies. El projecte PortAventura Dreams és pioner a Europa i permetrà que les famílies s'allotgin de manera gratuïta a un habitatge unifamiliar adaptat dins del resort. El Village podrà allotjar 8 famílies d'un màxim de 6 membres cadascuna. Se centraran en menors d'entre 14 i 17 anys que pateixin o hagin patit malalties greus recollides en el llistat del Ministeri. PortAventura Dreams crearà un espai físic, temporal, diferent i lúdic durant l'etapa de lluita contra la malaltia i l'objectiu serà buscar un efecte positiu des del punt de vista psicològic sobre la recuperació. El paquet inclou l'accés als 3 parcs de PortAventura World i la possibilitat de gaudir d'activitats exclusives per a les famílies dinamitzades per voluntaris de la Fundació PortAventura. La previsió és que fins a 168 famílies puguin gaudir del programa cada any. I encara un apunt en plana cultural, el Teatre Fortuny de Reus ha programat 25 espectacles per al proper semestre. Entre les propostes escèniques de la nova programació que arrencarà el gener hi ha teatre, música, dansa i circ. El ballet clàssic El Trencanous obrirà temporada el 9 de gener, però per Reus passaran, per exemple, el violinista libanès Ara Malikian, Els Pets, L'Axambusto, Love of Lesbian i també l'òpera L'Elisir d'Amore. També Dagoll Dagom amb el seu musical Mare Mar i muntatges com La importància de ser franc, El preu o L'últim acte. Acabem repassant portades de diaris. Al de Tarragona llegim avui: la llegada de 565 menores desborda los albergues. Al Reus Digital destaquen el Parc Samà, reconegut com un dels millors espais d'interès cultural d'Europa. I al Tarragona Digital destaquen a aquesta hora que l'ocupació laboral com a teràpia per als la importància de l'ocupació laboral com a teràpia per als usuaris del Taller Baix Camp. Al Tarragona 21 llegim: el REC preestrena la pel·lícula El Rei abans que arribi als cinemes amb la presència de l'actor Willy Toledo. I finalment, en portada al diari Més, el preu de la gamba de Tarragona s'enfilarà als 200 euros per Nadal. Amb això arribem a les 12:36 minuts ara mateix, un minut per la publicitat i continuem.
Ah. Así que has estado 10 años aislado estudiando una tribu en el Amazonas, ¿no?
Sí. ¿Y tú, alguna novedad?
Pues que tengo con Línea Directa un pedazo de seguro a un precio que no te lo crees. ¿Qué te parece?
Madre mía. ¿Llegas tan tarde?
Todos lo saben. Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Cariño, tenemos que cambiar de alarma.
¿Y eso?
Vengo de casa de Ana y se acaba de instalar la de Securitas Direct. Y paga lo mismo que nosotros, pero su alarma es mejor que la nuestra.
¿Sí? Pues la cambiamos. Además, me da mucha más confianza la de Securitas Direct. Si la tiene todo el mundo en el barrio, será por algo.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Herrera en COPE. COPE Tarragona Reus 93.5 i COPE Terres de l'Ebre 98.0 FM.
La setmana passada ja els parlàvem de la nova edició del Gran Recapte que organitza el Banc dels Aliments, és aquest divendres i dissabte, i fa uns dies en parlàvem amb els responsables del Banc d'Aliments de Tarragona i ens deien, fan falta mans, fan falta voluntaris encara. Doncs a dia d'avui, quan estem a unes hores només de que comenci la desena edició del Gran Recapte, encara falten mans, uns 350 voluntaris i voluntàries a les comarques de Tarragona. I si van escoltar l'entrevista de l'altre dia, sabran que vam dir, escolta, per què no parlem amb un voluntari? Hi ha algú que hagi participat en les 10 edicions, en totes les que s'han fet fins ara, en les 9 que s'han fet fins ara, i que també hi serà enguany? I ens van dir els del Banc dels Aliments, doncs n'hi ha, sí, n'hi ha més d'un, i us en posarem un al telèfon. Doncs anem directament fins al Banc dels Aliments de Tarragona, allà hi tenim el Pepe Moraleda. Pepe, què tal? Buenos días y gracias.
Hola, buenos días.
Tú eres una de esas personas de las que hablábamos, ¿no?, que has estado en todas las ediciones.
Sí, mira, yo estoy en el Banco de Alimentos desde el 2007, que me incorporé al Banco de Alimentos como voluntario. En cuanto a todas las ediciones del Gran Recapta, he participado en todas, esta será la décima, y unas veces he estado en los puntos de recogida de los alimentos y otras veces he estado controlando, digamos, la recogida del alimento de los diferentes supermercados, para llevar el control de todas, bueno, de todas las cadenas que nos dan alimentos y de todo en general.
Claro. Pepe, a mí me gustaría saber cómo empiezas tú a colaborar con el Banco de Alimentos, ¿no? ¿Cómo surge? ¿Cómo les conoces?
Lo mío fue curioso, o sea, yo estaba en una entidad financiera, me jubilan, bueno, me prejubilan y encuentro, pues, al mes, encuentro a una persona que es el actual presidente del Banco de Alimentos. Esta persona me dijo, oye, mira, necesitaríamos así unos profesionales, pues para ir, el Banco de Alimentos cada día va a más y necesitamos profesionales para que vayan ocupando los puestos y vayan controlando de forma voluntaria pues todo lo que se hace en el Banco de Alimentos. Yo accedí, al principio, pues no sé, el Banco de Alimentos en el 2007 aún no habían, la crisis no había llegado
Claro. Sorprendentemente
como llegó. Y bueno, en el 2008-2009 empezamos a hacer el Gran Recapta. Primero se hizo en Cataluña y después esto ya se ha hecho en toda España, ¿no?
O sea que bueno, fue un poco de casualidad y te has quedado ahí echando dos manos, no solo en las ediciones del Gran Recapte, sino habitualmente, ¿no?
Sí, habitualmente, o sea, mi puesto de trabajo actualmente es en el tema, pues, de las subvenciones, el control de la contabilidad, la tesorería, etcétera.
O sea que no has dejado mucho, no has dejado mucho tu profesión, ¿no? Te
sí,
dejan los
exacto,
números.
Me he incorporado casi a la profesión que he tenido durante 40 años.
Te dejan
pero
los números.
Anteriormente, puesto que yo llevaba empresas de logística y tal, pues estuve coordinando el tema de la logística, digamos, de los almacenes del Banco de Alimentos, de aquí de Reus, de la provincia de Tarragona.
Claro.
Eso ha sido todo mi andar en este tema.
Y sigues, y sigues, sí. Y mucha gente como tú, ¿no? No sé si por aquí, además estos días, estas horas previas al Gran Recapte, sois muchos los que sois habituales, ¿eh? No sé si igual alguien como tú en las 9 ediciones, pero mucha gente que cada año se guarda estas fechas, ¿no?
Sí, vamos a ver. Esto para nosotros, primero, nos trae muchísimo trabajo, pero además es un aliciente para todos porque, primero, vemos que la sociedad se implica mucho. Tenemos cantidad de voluntarios, gente de persona física, que bueno, cuando llegan a esta fecha ya lo saben y se incorporan como voluntarios para hacer el gran recapta. Desde luego, lo que sí tenemos que ver es que es una sociedad que en estos casos que se prestan ayudas a personas desfavorecidas y sí. tal, pues oye, ves que hay una generosidad y que están en este tema pues totalmente preocupados, porque nadie quiere que exista esto.
Claro, esto es lo que hablábamos el otro día también con Óscar del Banc d'Aliments, ¿no? Él nos decía, sí. nosotros este año celebramos 10 ediciones, pero nada nos gustaría sí. más que no celebrar 10 ediciones, ¿no? No tener que ser necesarios.
Hombre, nosotros aquí muchas veces lo hemos hablado, en la medida que nosotros sigamos con esta cantidad de personas y con este volumen de alimentos, quiere decir que la sociedad tenemos algún problema. No acabamos de orientar un poco, pues, no sé, a que esto no exista.
Claro.
La verdad es que aquí es realmente se ve el índice de cómo funciona la sociedad. Y si realmente, pues, bueno, hay esto, la crisis ha sido contundente. Y bueno, y personas que nunca se creían que estarían en esta situación, pues lo están.
Lo necesitan.
Aún no hemos salido de esto. Nosotros seguimos con el mismo volumen de alimentos y no vemos que efectivamente se vaya bajando.
Claro.
Sino que, bueno,
claro. Desgraciadamente todavía es necesario el trabajo del Banco de Alimentos, es muy necesario este gran recapte. Recordemos que supone prácticamente el 25%, ¿no? de
sí,
todo lo que necesitáis,
25% del volumen, sí.
del volumen de todo el año. El otro día lo hablábamos, Pepe, decíamos, ahí faltan manos, ¿no? A día de hoy todavía, faltan unas 350 sí. personas, ¿no? entre el CAM y Les Terres de l'Ebre. Si alguien está dudando, no lo ha hecho nunca, a mí me gustaría que le contases un poco tu experiencia en el día, en las horas que tiene que estar ahí, que no es ni siquiera todo el día, unas horas, el viernes o el sábado. ¿Qué es lo que hace un voluntario el día del gran recapte?
Mira, los que están, bueno, aquí hay dos procesos. Uno, que es el día 30 y día 1, en el que se recogen alimentos de distintos supermercados que hay. Lo que hay que hacer es estar allí, decir a la gente si quiere colaborar con el Banco de Alimentos y meterlo en cajas el alimento para posteriormente clasificarlo y ya darle entrada y posterior salida pues a las personas necesitadas.
Uh-huh.
Y después hay otro proceso, bueno, ese es el proceso, digamos, que se hace el día 30
y el 1.
Sin embargo, después, ¿qué luego ocurre? Que después tenemos unos almacenes donde va todo el alimento y se tiene que clasificar, porque muchas veces nos encontramos que en los puestos de recogida se meten en las cajas los alimentos, pero no se separan.
Claro.
Con lo cual, también en los días posteriores, claro, tenemos un almacén con una cadena en donde se van separando todos los alimentos y además se vigilan pues sus vencimientos, etcétera.
Uh-huh. Bueno, de entrada, el trabajo de este día 30 y de este día 1, de este viernes y sábado, es eso, estar en las cajas, ¿no? Tenéis ahí,
sí,
estáis
sí,
identificados.
Recoger el alimento en los supermercados, meterlos en cajas y, bueno, y luego posterior pues se llevan a los almacenes para su clasificación.
Claro, supongo que también a veces la gente que colabora, ¿no? Y da esos alimentos tiene igual dudas, ¿no? ¿Qué es lo que hace falta, qué es lo que no? También los voluntarios decís, pues mira, ¿no? Bien. Productos no perecederos, ¿no? Leche, legumbres, arroz, ¿no? Estáis ahí también un poco asesorando.
Nosotros lo que principalmente pedimos de los alimentos no son los perecederos de entre poquito, sino al contrario, pues son alimentos que puedan tener una caducidad de un año o medio año, es decir, que sean a largo plazo.
Claro.
Y esto es lo que nos interesa mayormente, porque piensa que después, claro, se clasifican, luego se dan la entrada. Esto funciona como una contabilidad, se dan entrada a todos los alimentos de cada uno de los alimentos y luego posteriormente se dan a las instituciones en función a la gente que tienen.
Uh-huh.
Que son personas que lo necesitan.
Claro. Oye, Pepe, supongo que con tantas 9 ediciones a tus espaldas haciendo de voluntario en el Gran Recaute tendrás más de una anécdota, ¿no? No sé si tienes algún recuerdo especial asociado.
Sí. Yo, mira, hace 2 o 3 años estuve en un supermercado, pues una persona me decía, bueno, ¿y estos alimentos que vais a recoger son para afuera? Me quedé un poco extrañado, digo, no, ¿cómo para afuera? dice, sí, fuera de la provincia de Tarragona, para nuestro estado. Digo, no, no, son todos para la provincia de Tarragona. Para nuestros ciudadanos de toda la provincia, personas necesitadas que estén aquí. Estos alimentos no salen fuera de la provincia.
Claro. No sé si hay, igual hay gente ahora que nos está escuchando que, oye, no, o no se había enterado, o que ya me parecería raro porque somos unos pesados,
bueno,
con este tema.
Anécdotas hay muchas.
¿Sí? O sea, cuéntame.
Incluso hasta gente musulmana que ha venido y, oye, nos ha entregado alimentos, que también ven esa necesidad y ven que se están ayudando mucho y que esto es para todos.
Claro.
Aquí no entraron ni en política, ni en religión, ni en nada. Esto es un servicio a la sociedad voluntario. Y tenemos que cumplir.
Claro.
Ahora, fuera de aquí, cada uno es como es y, bueno, puede pensar lo que quiera.
Lo que quiera, pero aquí sí que nos unimos, no, nos unimos no, todos.
O sea, el tema es apolítico y es, se llama, ni religión ni nada.
Claro, claro que sí.
Decía... Que debe funcionar así porque si no entraríamos aquí en un tema muy...
Claro. Decía yo, Pepe, que igual hay gente que nos está escuchando ahora que nunca se ha apuntado, nunca ha hecho de voluntario en un gran recapte. ¿Tú qué les dirías? ¿Cómo les animarías? Que nos faltan unos cuantos pares de manos todavía para este fin de semana.
Yo lo que les diría es que es un acto que tenemos que todos los ciudadanos y los que mayormente estamos bien, pues tenemos que contribuir con un poco de tiempo pues a estas recogidas. Y que piensen que están haciendo una gran ayuda a la sociedad y a todos, ¿no? Y que además la sociedad cambia de hoy para mañana. Y que tenemos que pensar que también nos puede pasar a nosotros.
Claro.
Es decir, mira, muchísima gente en la crisis, que lo que ocurrió, que tenía buenos trabajos, tenía tal, y de golpe porrazo cerraron las empresas, dejaron los bancos de dar, etcétera. ¿Qué luego ocurre? Pues esa gente se vio ubicada a una situación que jamás hubiese contemplado.
Claro.
Pero que esto nos puede pasar de un día para otro por diferentes motivos, temas de salud, temas de, que sé, mil cosas. Entonces también hay que hacer un poco por los demás y dejar un poco de su tiempo para los demás, para colaborar en este sentido.
Exactamente, que son un par de horitas, un poco más, o el viernes o el sábado. Tienen, por cierto, les voy a recordar las vías para apuntarse, www.granrecapte.com o al teléfono 977-75-74-44, 75-74-44. Venga, a ver si, Pepe, ¿no? Animamos a unos cuantos y recibís muchas peticiones.
Yo como último te diría, bueno, si quieres preguntarme más, lo puedes preguntar, pero sí que te diría que cuando he estado... recogiendo alimentos de diferentes supermercados y tal, lo que sí he visto de la gente es una gran generosidad. Es decir, que se implican mucho en este tema. Personas que, bueno, van a comprar a supermercados y después nos entregan los alimentos. Y la verdad es que te quedas un poco parado por decir, sí, esta sociedad responde a temas de estos.
Claro.
Que es curioso, ¿no? Y más lo vemos cuando estamos nosotros aquí dentro y, bueno... también nos ayuda mucho a seguir con este tema.
Claro que sí. Y sobre...
no nos desmoralizaría y diría, oye, ¿para qué seguimos aquí si la sociedad no responde?
Pero sí, sí respondemos, ¿no? Al final siempre acabamos hablando de un gran éxito. Este año estoy convencida de que también lo contaremos. Y además, que Pepe, una cosa que no hace falta que digas, yo es que no puedo colaborar con mucho. Puedes colaborar con tiempo y si no lo tienes, aunque sea unos bricks de leche, dos bricks de leche, todo suma, todo ayuda, ¿no?
Claro, todo suma.
Entonces... esto es importante, cada uno en la medida de lo que pueda puede colaborar y de hecho habrás visto muchas veces esto en tantas ediciones del Gran Recapte.
Muchas, yo la verdad es que no sé, y esto la verdad es que se ha ido incrementando y esto es porque primero se empieza a conocer el Banco de Alimentos, su labor, segundo que aquí todos somos voluntarios y bueno, que la sociedad, bueno, exige un poco que colaboremos y sobre todo las personas que estamos jubiladas.
Claro que sí, todos.
De alguna manera que lo ocurre, también no os estáis pagando. No, es verdad, yo algunas veces digo, oye, es que también me están pagando, ¿no? Pues si yo dedico un tiempo a esta labor social, oye, pues magnífico, ¿no?
Un trabajo importantísimo, Pepe, el que haces tú y muchísima gente como tú. Te agradezco mucho que hayas pasado...
No, te quería decir lo último.
¿Sí?
Mira, vamos a ver, nosotros aquí en Tarragona reclamamos unos 4.600 personas. Lo que nos ocurre es que estamos pidiendo esos unos 350 que nos faltan, porque claro, la gente que va a los supermercados va en horarios concretos. Sin embargo, este año se ha incorporado muchos colegios.
Ajá.
¿Qué luego ocurre? Que claro, van, pero a unas horas determinadas, con lo cual, según qué horas, no estaremos cubiertas.
Lo podemos
pero
mirar.
El tema era eso, por eso pedíamos, no sé, nos faltaban esa gente, porque teníamos que coordinar una serie de horas, que claro, los colegios, tenemos muchos colegios que están implicados y van a venir a ayudarnos, pero en ciertas horas.
Claro, en horario escolar, claro, pues a www.granrecapte.com tienen els buits, los huecos que hace falta llenar, y si no, recordamos el teléfono una vez más, 977-75-74-44. Pepe Moraleda ha sido voluntario en las 9 ediciones de este Gran Recapte, en la 10ª también, ¿no, Pepe?
Estoy en los almacenes.
Pues muchísimas gracias por habernos atendido. Vuelve cuando quieras.
Pues ha sido un placer y oye, muchísimas gracias por contar con nosotros.
Encantada.
Con nosotros, que siempre lo necesitamos. Esto es una labor de todos.
De todos, exactamente. Cuando queráis. Un abrazo, Pepe.
Mónica, un abrazo. Hasta luego. Adiós.
Restaurant Masies Crusells. La millor elecció si el que vol és gaudir d'un bon àpat en un entorn tradicional. Per les seves celebracions, a Masies Crusells disposem de salons per banquets, reunions familiars, dinars d'empresa o qualsevol ocasió per degustar la tradicional cuina mediterrània en un ambient familiar. Reserves al telèfon 977-754-060. Restaurant Masies Crusells, autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1.
Detectat algú que encara paga molt per la seva assegurança?
Si haguessis buscat bé, sabries que només EasyCars Assegurances t'ofereix les millors cobertures al millor preu. Encara ets a temps. EasyCars Assegurances. No necessites pagar molt per tenir-ho tot. 977 60 55 38.
Mobles Max Descompte tanca a les Gavarres. I liquidem menjadors, dormitoris, sofàs, cadires, taules, matalassos i tot de forma urgent i desesperada. A preus que arriben fins al 70%. Liquidació per tancament amb Max Descompte. Durant la liquidació no es realitzaran reserves de mobles. S'atendrà per rigorós ordre d'entrada, sent el que primer arriba primer se l'emporta. Mobles Max Descompte, centre comercial Les Gavarres, Tarragona.
Herrera en Cope.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Primera parada de l'agenda avui a Tarragona, la Biblioteca Pública, a les 6 de la tarda. Avui xerrada sobre el càncer de la mà de la Fundació La Marató de TV3. A Constantí, a 5:45 de la tarda, a la Biblioteca Municipal, amb entrada lliure. Avui és l'hora del conte, Princeses Blaves i Prínceps Encantadors. Un espectacle de contes per a infants amb objectes i titelles a càrrec de la rondallaire Lídia Clua. A Reus, al Centre de Lectura, 8:15, Cineclub. Cicle dedicat a l'actor nord-americà Jack Lemmon. Continuen avui amb la projecció del film The Front Page, primera plana, de Billy Wilder. Projecció en versió original subtitulada, entrada lliure al Centre de Lectura de Reus a 8:15. A Vilaseca, a la biblioteca, també a 8:15 del vespre. Avui, Feliçment, jo sóc una dona. El Club de Lectura de la Biblioteca parlarà de Maria Aurèlia Campmany. I acabarem a Cambrils a les 8 del vespre al Centre Cultural Avui Taula Rodona per parlar del llibre L'Església Clandestina a Catalunya durant la Guerra Civil.
¿Te preocupa tu salud bucodental? Ven a Clínica Blancadent. Primera visita gratuita y nuestro horario es de 9 de la mañana a 9 de la noche. Líderes en implantología en Reus, con laboratorio de prótesis propio y exclusivo. No somos franquicia. Financiación a medida. Mejor precio y calidad garantizada en todos los tratamientos. En Clínica Blancadent encontrarás un equipo con más de 15 años de experiencia sanitaria contrastada. Ven a Plaza Libertad 4 de Reus y te informaremos de las promociones. También en www.blancadent.com. Clínica Dental Blancadent. Ven i no deixes de somreir.
A TAC Serveis Integrals som especialistes en reformes i nova construcció. Et fem el projecte a mida i ens encarreguem de tot. Troba'ns a tacserveisintegrals.com i al 977 07 33 66.
Restaurant La Coleta.
Tradición y vanguardia unidas para ofrecer lo mejor de la gastronomía mediterránea. Abrimos todo el año. Restaurant La Goleta, espacio único delante del mar para celebrar su cena o comida de empresa en salones exclusivos y privados. Contacte con nosotros y déjese aconsejar por nuestros profesionales. Su comida o cena de empresa en Restaurant La Goleta, Platja de Capellans de Salou. Reservas al 977-383566.
Cada dia, de 12 i 20 a 1, Herrera en Cope continua a Tarragona amb Mònica Carrasco, un magazín amb tot el que necessites per estar al dia. Actualitat, gastronomia, economia, oci, salut, literatura, cinema... Un magazín amb tots els personatges, les veus i les històries més properes. Escolta'ns al 93.5 al Camp i al 98.0 a les Terres de l'Ebre. Cada dia, de 12 i 20 a 1, Herrera en Cope continua a Tarragona.
Exactament. I què ve després d'Herrera en Cope? Doncs el migdia a Cope, d'aquí 5 minuts després del butlletí, hem d'agafar la Nacional 240 per fer-los propostes de cara al cap de setmana. Connectarem, com sempre, amb Cope Lleida i després, a partir de 2:15, ja saben, darrer dimecres de mes. Per tant, arriba el Pere Agramunt, darrer dimecres de mes, que se'ns en va ja novembre i arriba el mes, arriba el Nadal, n'haurem de parlar en les properes setmanes, però bé, intentarem resistir-nos una mica. Per cert, fa dies que no el recordo, el nostre número de WhatsApp. És el 672-65-35-34. 672-65-35-34. Què ens poden enviar? Què ens poden... Doncs notes de veu o escrites, les preferim de veu, que així el sentim a vostès de tant en tant, per dir-nos el que vulguin. Poden opinar sobre un tema d'actualitat, fer-nos preguntes, fer-nos propostes de temes, per exemple, enviar preguntes per als nostres col·laboradors habituals o donar a conèixer, si volen, alguna iniciativa solidària. Segur que aquest mes de desembre n'hi ha moltíssimes i volen que fem un fora de tal programa, doncs aquesta és una via, el nostre WhatsApp, 672-65-35-34. You've got a friend in me. You've got a friend in me. When the road looks rough ahead and you're miles and miles from your nice warm bed, you just remember what your old past said, for you got a friend in me. Per què sona aquesta cançó, aquest You Got a Friend in Me de Toy Story? Doncs perquè avui, 28 de novembre, fa anys, el seu autor, Randy Newman, en fa 75. You got a friend in me. You got a friend in me. A Randy Newman li devem moltíssimes cançons que han posat banda sonora al cinema i a la vida de molta gent, segur. Més de 20 cops nominats a l'Oscar per cançons originals, per bandes sonores, en té dos a casa. Una d'elles, un d'Oscar, el té precisament per Toy Story. You got a friend in me. Amb això arribem a la una. Ara les notícies i després tornem amb moltíssimes més coses i més veus aquí al migdia a Cope Tarragona. Fins ara. Maybe, but none of them will ever love you the way I do. It's me and you, boy. And as the years go by, our friendship will never die. You're gonna seek its our destiny. You got a friend in me. You got a friend in me. És la una, mediodia en Canàries.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, procesada por falsedad documental por su máster en la Universidad Rey Juan Carlos. En el auto se procesa también al exdirector del curso, Patricia Rossetti.
Hay indicios de que Cifuentes no defendió el trabajo de fin de máster, destaca la juez Carmen Rodríguez Medel. Y cuando se publicó la noticia con posibles irregularidades en su título, promovió la ocultación haciendo exhibición pública del acta falsificada. A la magistrada no le resulta creíble la afirmación de la la expresidenta madrileña de que hizo el trabajo y lo defendió públicamente ante un tribunal. Le parece significativo que no conserve ninguna copia, ni borrador, ni correo electrónico para su corrección. Tampoco fueron convincentes sus declaraciones en las que afirmaba que ella, Cifuentes, lo corrige todo a mano. La juez procesa también al profesor Enrique Álvarez, a una de las profesoras y a su vez asesora de gobierno regional.
Se incrementa la tensión entre los colectivos profesionales de Cataluña. A las puertas del Parlamento se concentran bomberos y profesionales sanitarios. Estos últimos viven ya su tercera jornada de huelga. Parece que se han vivido momentos de tensión cuando intentaban entrar en el Parlamento. Sergi Tor.
El malestar social llega a las puertas del Parlamento, custodiado por los Mossos de Escuadra para evitar la entrada en su interior. Miles de médicos y bomberos exigen respuestas a sus demandas laborales al gobierno de Quim Torra con gritos de dimisión y de protesta. Esta tarde nueva reunión de la huelga de médicos. Estos reconocen que la solución está lejana en los hospitales concertados y que están dispuestos a mantener el pulso con la Generalitat.
¿Y qué más cosas están pasando, Antonio Rais?
Seguimos pendientes de la visita del presidente de China a nuestro país. A esta hora Xi Jinping está en Moncloa. Tras mantener un breve encuentro con Pedro Sánchez, el mandatario chino va a almorzar con el presidente español. Por la mañana ha estado en la Plaza de la Villa, en la antigua sede del Ayuntamiento de Madrid, donde se ha reunido con la alcaldesa Manuela Carmena. Y aquí se ha producido una anécdota. Una patrulla de la policía se ha dirigido al hombre que habitualmente se disfraza del muñeco de Winnie the Pooh. Le han pedido que no se pusiera el traje del famoso oso de Disney hasta que no se fuera al chino. ¿Por qué? Pues porque disidentes con el régimen usan este personaje infantil para mofarse del presidente Xi Jinping. Le ven parecido con Winnie the Pooh. Y siempre que quieren mostrar su descontento con el mandatario, tiran del muñeco. De hecho, la última película de Winnie the Pooh no se puede ver en China. En este mediodía COPE vamos a escuchar también al patrón del pesquero, Nuestra Madre de Loreto de Santa Pola, en Alicante. Pascual Durá está a bordo de ese barco en el que viajan los 12 inmigrantes rescatados hace 6 días. Nadie quiere hacerse cargo de ellos y España negocia su devolución a Libia. Y te cuento también que la Guardia Civil ha desarticulado una peligrosa banda de aluniceros. Hay 14 detenidos. Utilizaban el método del alunizaje para robar por distintos puntos de Andalucía. Se han esclarecido los robos en la tienda oficial del Real Betis Balompié y de más de 60 delitos en las provincias de Cádiz, Huelva, Sevilla, Granada, Jaén y Málaga.
Y acabamos de conocer que el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite, y lo ha hecho por unanimidad, la impugnación del Gobierno contra la reprobación del Rey que aprobó el Parlamento de Cataluña. En su momento, el Consejo de Estado, que es el que asesora al Gobierno sobre estas cuestiones, pues había asegurado que no había base jurídica para recurrir esta reprobación, pero el Gobierno fue adelante y el Tribunal Constitucional lo admite a trámite.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El patinador Javier Fernández, que se nos va, pone fecha de retirada, Corrochano.
El madrileño Javier Fernández, doble campeón del mundo, 6 veces campeón de Europa y bronce olímpico, ha anunciado en un acto organizado por el diario ABC que dejará el patinaje artístico de alta competición después del europeo de finales de enero en Bielorrusia. Lo ha contado así.
Yo me retiro este año porque el deporte lleva también como trabajo tu cuerpo. Y tu cuerpo llega un momento que no puede más. ¿Qué quieres, que el deporte te retire o retirarte tú del deporte? Yo prefiero retirarme cuando creo que es el momento exacto, cuando estoy contento con mi trayectoria deportiva y donde tengo un proyecto del futuro.
Fútbol, quinta jornada de la Liga de Campeones con el Real Madrid clasificado y el Valencia eliminado. Hoy a las 9 PSV Eindhoven Barcelona y a las 7 menos 5 Atlético de Madrid Mónaco. Hay 2 citas futbolísticas más. Atlético de Bilbao Huesca de la Copa es un partido aplazado. Es a las 9 menos cuarto y a las 8 de la tarde hora española. España-Nueva Zelanda, semifinales del Mundial Femenino Sub-17 que se está disputando en Uruguay. Contamos la jornada desde las 6:30 en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Gracias, Corrochano. Faustino Catalina, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, nos vamos a ir en el espejo hasta Vietnam. Vais a hablar de un grupo de mártires de un país en el que los cristianos son minoría.
Así es, porque allí en Vietnam se ha celebrado especialmente durante estos últimos meses un aniversario. Hace 30 años, recordamos, Juan Pablo II canonizó a 117 mártires, por cierto, 11 de ellos misioneros dominicos españoles, que sufrieron persecución en los siglos XVII y XVIII, que fueron torturados, descuartizados, decapitados o quemados vivos por negarse a renunciar a su fe. Y aunque el cristianismo había llegado a aquellas tierras en la primera mitad del siglo XVI y hoy los cristianos valencianos no llegan al 10% del país. Desde 1975 y tras la reunificación bajo el régimen comunista, se han producido importantes avances en la libertad religiosa y, una vez más, es lo que queremos contar, el ejemplo de los mártires, ahora recordados, es una semilla para el presente y para el futuro de los cristianos en aquel país.
Gracias, Faustino.
Gracias.
Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Sis minuts exactament que passen de la una. El que fem nosaltres a aquesta hora és obrir la Nacional 240 i he de dir les paraules màgiques, no?, perquè s'obri la porta. Ricard Álvarez, què tal? Bon dia.
Bon dia, Mònica Carrasco, com estàs? Mira, tenim aquí ja la via oberta.
Sí, 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 m'agrada molt això de paraules màgiques, a veure què passarà.
Sí, és maco això, eh? Jo ho provem dos dies per setmana cadascú.
Això mateix. Escolta, com aneu de fred a Lleida?
Déu-n'hi-do, eh?
Fred, però fa sol? Teniu boira?
Ara sí, ara no, ara tenim sol. Tenim sol i al matí fa fresca, però com que surt el sol, doncs és suportable. El problema, ja saps, és quan es posa aquell sostre de boira, doncs que la cosa està difícil, però de moment no ens podem queixar.
De moment va aguantant la cosa, no? Escolta, propostes d'oci perquè és dimecres, ja la setmana fa baixada, ens hem de posar una mica al dia de l'agenda. No sé quina proposta ens espera des de Lleida.
Jo et portaré... De fet, et portaré una proposta que és anar a veure una exposició de fotografia, però això és l'excusa, perquè del que parlarem és d'una paraula que fa molta referència a Lleida, com és la paraula garrotín.
Hombre!
De música, música i ball, veuràs. Jo he descobert que també hi ha ball vinculat al garrotín, música i ball.
Molt bé, doncs garrotín. Molta gent descobrirà avui amb aquesta entrevista que és el garrotín. Això ho deixem per després de la publicitat. Abans, si et sembla, com que fa una mica de fresqueta, et convido a anar al cine.
Vinga, va.
Sí? Vinga, doncs escolteu. Avui la nostra proposta va de cinema. Aquest cap de setmana arrenca el Festival Rec de Tarragona. Aniran a concurs una desena d'òperes primes, però el festival va molt més enllà de la competició. En volem saber una miqueta més i per això tenim amb nosaltres avui la Iris Lago, que és de l'equip de direcció del Rec. Què tal, Iris? Bon dia i gràcies.
Hola, bon dia, gràcies.
Merci per atendre'ns. Escolta, el Festival de Cinema de Tarragona, el Rec, de l'1 al 9 de desembre, fa 18 anys enguany, majoria d'edat, fent una picada d'ullet al concepte de revolució, no?
Sí, exactament. Aquest any volíem rendir una mica d'homenatge a aquest aniversari de la Revolució del 68, i no només això, sinó també donar força al concepte de que amb petites revolucions interiors podem generar una revolució més gran al nostre voltant.
Al festival hi haurà una desena d'òperes primes que s'estrenaran per primera vegada a Catalunya. De fet, 5 d'elles són estrena absoluta a Espanya. I aquest dimarts coneixíem quina serà la pel·lícula que protagonitzarà la inauguració del festival. Ve Emir Kusturica amb Pepe, Una vida suprema. Es projectarà per primera vegada a Espanya a la inauguració del Rec. És una estrena molt potent per començar, no?
Sí, de fet, estem molt contents de poder tenir l'estrena a Espanya, a la ciutat de Tarragona, d'aquesta última pel·lícula de Kusturica. És una conversa més que ell manté amb José Mujica, que bueno, políticament pot tenir molt de pes i molt d'interès, i a més el fet de poder estrenar-la a nosaltres doncs sempre és un orgull, no?
Mm-hmm. Pepe Mujica, de fet, president d'Uruguai entre 2010 i 2015, també un revolucionari, no? Va tot lligat amb el concepte d'enguany.
Sí, exacte, també volíem donar que la inauguració doncs tingués aquest punt de relacionat amb la revolució, i que millor que aquesta pel·lícula per fer-ho. Espero que puguem omplir el Teatre Metropol i que tothom s'animi a veure aquesta bonica estrena que tindrem i a revolucionar-se una mica amb nosaltres.
Exacte. Seran 10, crec, les pel·lícules que van a concurs, no? Però, i parlàvem d'aquesta de Kusturica, però que no és l'única que és estrena total dins el Rec, veritat? N'hi ha unes quantes més.
Sí, de fet, de les 10 pel·lícules a concurs, tenim 5 estrenes a Espanya. Aquest any realment ens hem superat. I estem molt contents, de fet, d'aquestes estrenes a Espanya hi ha una miqueta de tot. Hi ha una pel·lícula que és d'Hongria, una altra danesa, una altra és d'Àustria... Hi ha una miqueta de tot. Mm-hmm. Estem bastant contents, la veritat. I després altres 5 estrenes a Catalunya, que sempre també està molt bé.
Clar, exacte. Sí, sí, sí. És una mica... A Tarragona centrarà l'atenció aquests dies, no?, d'estrenes que, a més, Iris, no podem veure algunes, però la majoria no es poden veure en els circuits habituals de cinema, no?, que això també és una reivindicació que fem sovint des d'aquí, que hi ha pel·lícules que queden fora, no?, dels grans multisales, i que ens les perdem, perquè hi ha pocs cinemes que apostin.
Exacte, sí. A la nostra ciutat, per desgràcia, és una mica difícil arribar a aquesta, a aquest tipus de pel·lícules, i no només a Tarragona, sinó també a tota sí. la península. És bastant complicat que s'estrenin aquest tipus de pel·lícules, doncs, una mica més d'autor, més arriscades, i fins i tot la versió original subtitulada és complicada de veure en els nostres cinemes. Per això nosaltres apostem tant per la versió original com pel cinema independent. Fem, a través d'aquestes pel·lícules de gran qualitat, òperes primes, que segurament doncs, no es puguin arribar a veure als cinemes. Nosaltres creiem que hi ha una bona part d'aquestes pel·lícules que sí que aconseguiran fer-se un foradet a les cartelleres i que després ens donaran alguna alegria, potser als Oscars o potser en altres premis i reconeixements. Però, de fet, n'hi ha moltes que segurament només es podran veure aquí al nostre festival i ens alegrem almenys de poder obrir aquesta finestra perquè la gent hi pugui arribar. Perquè d'altra manera doncs, es quedarien oblidades i seria una llàstima, la veritat.
Evidentment, la secció Òpera Prima Concurs és una de les grans estrelles del festival, però hi ha altres seccions, també tenim el cicle Revolucions, que les cuideu amb especial carinyo i, de fet, van creixent perquè també el públic ho responem, suposo, no? És el cas, per exemple, del mini-rec per famílies que enguany creix.
Sí, exacte. De fet, hem decidit apostar pel mini-rec com ja no només projeccions singulars que es feien durant tot el festival, sinó donar-li dos dies sencers a aquest mini-rec i fer directament això de l'espai del teatret, un espai familiar on ajuntar-nos amb grans i petits i poder gaudir d'un cap de setmana sencer de pel·lícules per tota la família. Tenim tant animació com pel·lícules de diferents països, tenim preestrenes, tenim una pel·lícula japonesa, tenim una pel·lícula africana. De fet, aquest any pensem que és dels anys més diversos, sobretot en cinema familiar, i estem molt contents de que també els més petits i grans puguin gaudir d'aquesta secció. Fins i tot hem incorporat una secció de curtmetratges infantils sense diàlegs perquè en puguin gaudir els nens de 3 a 6 anys, que era una franja que no teníem coberta fins ara, i hem intentat que totes les edats tinguin algun raconet dins d'aquesta secció mini-rec. I també hem incorporat un parell de tallers molt divertits, un de superherois i un de Nadal, perquè també entre pel·lícula i pel·lícula els nens puguin gaudir amb els seus pares d'una estoneta de creativitat.
Clar, t'anava a dir, no?, perquè no és només la projecció, sinó aquests tallers cinematogràfics, no?, que heu preparat. Cal inscripció prèvia per als tallers, Iris?
Sí, els tallers es gestionen a través de l'associació Tecletes, de Mares de Tarragona, i a través d'aquesta associació es poden realitzar les inscripcions, però els mateixos dies del mini-rec, el mateix mostrador de taquilles, també es podrà demanar plaça per a aquests tallers, no hi haurà problema.
Per cert, que no hem dit, el web, els el recordo, és www.festivalrec.com, allà tenen tota la informació, els horaris de la programació, aquest mini-rec al Teatret del Serrallo, durant tot el cap de setmana, i també diumenge, Iris, les sessions vermut, no? En Tarragona això no podia faltar, unir cinema i vermut.
A la nostra ciutat s'han de mantenir les tradicions i la del vermut és de les nostres preferides, així que estem molt contents de poder oferir aquestes sessions que consisteixen en veure una pel·lícula al Teatret del Serrallo i a continuació servim un vermut a la terrassa, que és una terrassa meravellosa on es pot gaudir de l'últim sol aquest de tardor que tenim, que són totes a les 12 del migdia i s'oferiran tant aquest primer diumenge dia 2 com tots els dies del pont. Des del dia 6 fins al dia 9 també tindrem sessions per muntar a les 12 al Teatret del Serrallo amb diferents pel·lícules. Algunes d'elles són pel·lícules a concurs d'òpera prima que repetim al Teatret i d'altres pel·lícules que exclusivament es podran veure allà, com és el cas de Comandante Arian, l'última pel·lícula d'Alba Sotorra, una creadora que de fet és molt de prop de nosaltres, és de Reus.
És de Reus, sí.
I que va guanyar el Gaudí el millor documental amb Game Over. Doncs ara estarà presentant la seva última pel·lícula, Comandante Arian, al Teatret del Serrallo com a sessió vermut també, i tenim moltes ganes de tenir-la amb nosaltres.
Clar, és un projecte interessantíssim el de l'Alba, i de fet feu aquesta picadeta d'ull també sempre als autors de casa, no? Als autors de Tarragona, i una secció que també és molt interessant, que a més està d'aniversari dins l'aniversari, diguéssim, fa 5 anys, no? És la secció Primer Test, en què busqueu ajudar també, no? A projectes que encara no estan del tot acabats.
Exacte, sí. Nosaltres vam detectar que hi havia aquí una necessitat molt gran de projectes espanyols que es volien donar a conèixer fora de l'estat i que tenien aquesta necessitat de rebre assessorament, i vam decidir iniciar aquesta proposta, el Primer Test, que és una secció a porta tancada on una sèrie d'experts, agents de l'àmbit internacional del cinema, poden veure pel·lícules que encara no estan acabades i donar-los consells perquè tinguin la millor entrada possible al mercat internacional. Aquest any estem de celebració i és per això que hem volgut mostrar algunes de les pel·lícules que van passar per aquest laboratori, i aquest cop les mostrem al públic.
Hem parlat, evidentment, de la pel·lícula que obrirà, no?, de Kusturica. Hem de parlar de la que tanque, perquè a més és dins la secció també My First Time, que enguany té com a protagonista a Juanma Bajo Ulloa, que també serà aquí a Tarragona, no?
Sí, aquest any homenatgem a Juanma Bajo Ulloa. De fet, aquest any ella està de celebració també, sí, que fa 25 anys de l'estrena de la seva pel·lícula La Madre Muerta. Però en aquest cas nosaltres, com acostumem a fer dins de la secció My First Time, mostrem la primera pel·lícula d'aquest director, que va ser Alas de Mariposa. I ja amb el primer llargmetratge ell va aconseguir el Goya, el millor director novell, i també va aconseguir la Concha de Oro al Festival de Sant Sebastián. Per tant, pensem que no hi ha millor manera de clausurar el festival que amb la seva pel·lícula.
Clar. Doncs Juanma Bajo Ulloa serà un dels protagonistes, però n'hi ha moltíssims més. Ho tenen tot a www.festivalrec.com. Jo no puc dir res més, no, Iris, que la gent, els de Tarragona, evidentment, Tarragona i zona, no?, del voltant, però també avui els que ens escolten des de Lleida, que facin una ulladeta, és una excusa més per venir cap aquí i veure pel·lícules que potser després ho tenim més difícil, eh?
Sí, jo els vull animar que aprofitin aquest pont, aquests dies de festa,
això mateix,
o marxen a algun altre lloc, i que visitin Tarragona, i que com que tenim tanta programació, a qualsevol hora que s'acostin a l'antiga audiència de Tarragona o al Teatret del Serrallo, trobaran alguna coseta per veure i per disfrutar del bon cinema.
Segur que sí. La Iris Lago, que és de l'equip de direcció del Festival del Rec, mil gràcies per haver-nos atès. Torna quan vulguis.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Gràcies.
Hola, Chiri.
¿En qué puedo ayudarte?
¿Cómo que ayudarme? Que te quiero contar que con Línea Directa tengo un gran seguro a un precio que no te lo crees. Dime algo bonito.
Llegas tarde, pero mucho, ¿eh?
Todos lo saben, Línea Directa. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Cariño, tenemos que ponernos una alarma ya.
Que sí, sí, ya lo hablamos. Pero primero vamos a terminar de mudarnos, ¿no? ¿Ha pasado algo?
Pues que han robado a la vecina de enfrente y no tenía alarma.
¿En serio? ¿Nos mudamos a este barrio que en teoría es mejor y sigue habiendo robos?
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Un experimento saboteado.
¿A quién puede interesarle esa tecnología? Limpia, barata y en abundancia. ¿A quién no?
Los únicos supervivientes son los únicos sospechosos.
No es más que una trampa.
Reacción en cadena.
Su experimento ha escapado oscuro.
El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
En Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad. Porque somos energía. Toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 900 11 88 66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante.
Doncs, Mònica, mira, la meva proposta avui des de Lleida la basarem en una exposició que està en marxa i que estarà en marxa fins al proper 6 de gener, però em servirà per presentar-te i aprofundir sobre un tema típic, jo crec que és de Lleida, crec, Però ara ens ho explicarà. Mira, avui parlem amb la Patrícia Rubio i després us l'aniré presentant. Eh? Patrícia, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Què tal?
Patrícia Rubio, escolta, tu ets coorganitzadora, per entendre'ns,
sí,
de la Diada del Garrotín.
Sí, correcte.
Val? Anem a ubicar la gent. La Diada del Garrotín tindrà lloc el primer o el segon diumenge del mes d'abril del 2019, la setena edició, per tant se n'han fet sis fins ara.
Sí.
I ara la gent que ens escolta dirà, molt bé, doncs escolta, ens avises amb molt temps. No, avui parlem amb la Patrícia perquè a hores d'ara teniu en marxa una exposició on es poden veure moltes fotografies de les sis edicions anteriors de Diades del Garrotín.
Exacte, sí. Hem fet una exposició de... Tenim un fotògraf, del Xavi Roé, que ha vingut totes les diades i ens ha estat fent fotos, i aquest any, al ser la sisena, vam fer un recull de les cinc primeres edicions. I durant la sisena diada vam exposar les cinc primeres edicions. I ara hem afegit la sisena i ara hem volgut fer una petita mostra d'aquestes sis diades.
Molt bé.
Dels moments, dels artistes que han participat i... Bueno,
això està exposat a la Casa dels Gegants, que està a l'Avinguda de Blondel número 64, a Lleida.
Exacte.
Entrada gratuïta i lliure, suposo.
Sí, sí, sí. A més, fins dissabte, de dilluns a dissabte, matí, tarda, fins a les 8 de la tarda. Vull dir...
Molt bé. Avinguda de Blondel 64, a Lleida. Però clar, us deia... em serveix d'excusa avui per parlar amb la Patrícia perquè... Clar, diem Garrotín i més o menys la gent de Lleida, més o menys, perquè també sí, suposo que hi ha gent que no, sabem més o menys de què parlem. Sí. Avui ens estan escoltant els companys de Tarragona també. Anem a explicar què és el Garrotín, Patrícia.
El Garrotín, bueno, el Garrotín és un pal del flamenc. El que passa que aquí Lleida pues, se va arregar molt i se va desenvolupar molt, diguéssim.
Uh-huh.
La rumba catalana, o la rumba lleidatana i el Garrotín, entre els gitanos era el que més se tocava. I de fet, el Garrotín, tothom més o menys ho diu, la gent de Barcelona també, que és d'aquí, que aquí s'ha donat més èmfasi.
Uh-huh. El Garrotín és com una rumba?
Depèn, és que n'hi ha nosaltres, per exemple, en fem dos. N'hi ha el Garrotín arrumbat, que com el seu nom indica, sí que és com una rumba, i després està el Garrotín vell, que és molt més arcaic, que nosaltres l'hem desenvolupat més també amb el tema del ball. Vale? Se ballava amb parelles, era més sensual, amb postures, una mica més pujadet de to. Però això només se feia, diguem, entre els gitanos i a casa. Això no s'ensenyava gaire.
Patrícia, si parlem de Garrotín a Lleida, de quins anys aproximadament estem parlant?
Sí, clar, jo, per exemple, el meu avi, el Parrano, que hagués fet 100 anys el 2015, va néixer el 15... Ell va ser un dels precursors que el va donar més a conèixer, però abans ja se'm tocava també.
Uh-huh.
El seu pare en tocava, i tenim cartells i coses que feien com una mena de concursos de Garrotín.
Per tant, podem parlar de més de 100 anys.
Sí, sí, segur. Sí,
clar, aquí anava jo, això ja ho sabia, però ja li he deixat dir a la... Tu, Patrícia, ets la neta de Lo Parrano, que es diu a Lleida.
De Lo Parrano, Enric Pubí i Lo Parrano.
Enric Pubí i Lo Parrano. Qui era Lo Parrano, Patrícia?
Lo Parrano pues, era una persona excepcional. Era mestís, el seu pare era gitano, la seva mare era paia, i a més va agafar el més bo dels paios i el més bo dels gitanos.
Caram.
I, sí, sí, i feia de tot. Al barri era la persona que tothom anava a buscar quan tenia un problema, i bueno, molt de la juerga també. Molt...
Però quan parlem del Garrotín, parlem del Garrotín i Lo Parrano, entenc que és un matrimoni que va estar vinculadíssim.
Sí, 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 va una mica junt. Sí, sí, el Garrotín també és molt d'improvisar, de cantar les estrofes segons el que està passant. I ell ho feia superbé, i deia, a veure, tu com te dius tal? I li feia una rima amb aquell nom de persona, i després, pues, i tu tal? Pues, anava improvisant i el va donar a conèixer molt, va fer moltes actuacions tant a Catalunya com a fora, i el va donar a conèixer.
Suposo que heu seguit tenint tradició a casa.
Sí, sí, sí. Nosaltres, bueno, a casa, la meva tieta, una de dos filles, diguéssim, el Parrano, ma mare i la meva tieta. Ma mare canta i la meva tieta balla.
Caram, mira.
I amb la meva tieta... Encara fem actuacions i anem a ballar, jo també ballo. I, bueno, Sí, sí, de això que no se mori. Estem intentant tot això que estem fent de la diada del garrotín i tot el que... Pues perquè això no es mori, perquè després d'en altres ja no queda gaire més gent de...
Clar, justament et volia preguntar això, Patrícia, perquè clar, jo entenc que això el teu avi ho va viure intensament i potser les situacions, la situació social de l'època doncs, es donava perquè això doncs, es mantingués. A la següent generació suposo que va ser més difícil i et volia preguntar, a l'any 2018, quina salut té el garrotín?
Bueno, gent que el toqui és gent emblemàtica d'aquí de Lleida, com el Beethoven... no sé, queden alguns carrinclons també, que són gent que en aquell moment bueno, pues feien això, feien el garrotín i totes aquestes coses, que a vegades en queden menys, vull dir, s'han anat morint.
Clar.
I és una pena. I ara sí que quedem naltres. Nosaltres estem intentant fer tot el màxim perquè això no se perdi, no? Perquè és una llàstima, és una cosa d'aquí de Lleida, és nostre, i no volem que es perdi, perquè si nosaltres no ho fem, sí que hi ha més gent que també toca garrotín, no som els únics d'aquí de Lleida, hi ha més gent, i el Xavi Boira... hi ha més gent, el Machín, però bueno, no sé, Ballat, per exemple, sí que som els únics que ho fem.
Molt bé. Doncs escolteu, Avinguda de Blondel 64, a Lleida, ja temps, és fins al 6 de gener, però no ens esperem el darrer dia que el temps passi volant i després és quan et quedes sense. I aquesta exposició per veure, aquest recull fotogràfic de veure les 6 primeres edicions de la Diada del Garrotín. I ja, Patrícia, et deixo apuntada... Doncs per parlar una setmana abans de la propera Diada del Garrotín, perquè m'expliquis què heu preparat, perquè evidentment, si es vol mantenir aquesta tradició, hi ha d'haver algun acte anual com a mínim que ajudi a que això es mantingui. Perquè clar, vosaltres a la Diada del Garrotín així, a 5 cèntims, què feu?
Pues primer hem portat gent hem intentat portar tota la gent de Lleida que fa garrotins i rumbes. Però clar, cada any, des de cada vegada ja és més difícil.
Clar.
Han portat gent de Barcelona, per exemple, fins i tot els patriarques de la rumba van actuar l'any passat. També vam recuperar l'any 2015, que hagués sigut l'any que el Moabí hagués fet 100 anys, van vindre els Xavós, que eren molt coneguts a Lleida, que ja no tocaven i que aquell dia se van ajuntar per poder tocar. Sí, va ser molt emotiu, molt bé. I bueno, l'any passat ho vam dedicar més al ball. Va vindre gent a ballar garrotins, no només de Lleida, sinó també d'Andalusia. I aquest any, pues, sorpresa, de moment no puc dir res.
No t'ho demano, a més estem en temps. En parlarem al mes de març. Patrícia Rubio, neta d'Enric Bubildo Parrano. Escolta, gràcies per estar amb nosaltres. Ets coorganitzadora de la Diada del Garrotín i també responsable d'aquesta exposició de fotos, que és la que avui us oferim i que ja us farà agafar una idea del que és la Diada del Garrotín. Patrícia Rubio, gràcies, enhorabona.
Vale, moltes gràcies a vosaltres.
Ai, Garrotín! Ay, garrotán, de la vera, vera, vera de San Juan, al garrotín.
No em diguis, Mònica, que això no t'aixequi de la cadira.
Hombre, m'encanta. Estava esperant que em posessis garrotín. Al final dic, no me'l posarà?
Sí, sí.
Mira, t'explicaré, a prop de la gent, aquestes alçades ja sap que jo sóc de Lleida, no? A prop de casa meva, al centre històric, hi havia fins fa poc una pintada que deia Garrotín is not dead. El garrotín no està mort. Doncs jo crec que la Patrícia i tots els que organitzen tot això ajuden a que no mori, que no es perdi, que això és part de la nostra cultura.
És que a més, justament és això, o sigui, és a dir, jo sóc fatal ballant, però escolta, que això té arrels i per tant que s'ha de mantenir, que són tradicions populars,
clar.
Que si no, no ens quedarà res, si no guardem.
I que no cal saber ballar, que tu poses això i se te'n van sols els peus.
M'hauries de veure a mi, ja veuries com no sóc gaire... Bueno, deixem-ho així. Però m'agrada molt la música, ballar-la no, però o sigui, tinc els meus dilemes a casa per això.
Que jo t'he vist, que sí, que aquí hi ha material,
Escolta, què et sembla? Pues mira, arribem a 2:15 amb aquest garrotín, clar.
No se m'ha acut millor manera d'arribar a 2:15, que tinguis molt bon dimecres, el que queda dimecres.
Sí.
Parlem divendres per veure la cartellera.
I tant que sí, una abraçada.
Adéu, vagi bé.
Una senyorita muy entusiasmada, achiqué en la cama y le juro la ansiedada. Al garrotín, al garrotán de la vera, vera, vera de San Juan. Al garrotín, al garrotán de la vera, vera, vera de San Juan.
Doncs amb Garrotín hem arribat a 2:15, encarem ja la recta final del programa, ens aturem 2 minuts per la publicitat i entra ja el Pere Agramunt amb els seus llops d'aquest dimecres.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
El seguro de moto perfecto tiene las mejores coberturas, pero si además es a un precio imbatible, es más que perfecto. Es como si justo cuando vas a coger la moto, deja de llover. Durante el trayecto no te tragas ningún mosquito y además, milagro, por una vez todos utilizan el intermitente. Las mejores coberturas a un precio imbatible están en verti.es, el seguro de moto más que perfecto.
En 1919, España se consagró al Sagrado Corazón en el Cerro de los Ángeles de Getafe. Ahora, al cumplirse el centenario de la consagración, el Papa Francisco ha concedido un año jubilar que comenzará el 2 de diciembre con la apertura de la Puerta Santa a las 5 de la tarde. No te pierdas este tiempo de gracia. Ven al Cerro de los Ángeles. Para más información puedes visitar corazondecristo.org.
¿El Papa Francisco está generando una revolución? ¿Cómo afecta el gobierno de Sánchez a la Iglesia?
Léelo en la revista Vida Nueva. Suscríbete a Vida Nueva e infórmate cada semana de la actualidad de la Iglesia. Entra en vidanuevadigital.com y tendrás un 20% de descuento. Recíbela en casa por menos de 8 euros al mes.
¡Qué ganas tengo de una vida nueva!
Chicos, todo reservado. Salimos temprano, cargamos los esquíes, alquilamos una cabaña a pie de...
En Ford sabemos que cuando fallan tus neumáticos, tus planes también. Por eso hasta el 15 de diciembre, si vienes a la red Ford, te llevas 2 neumáticos Michelin y pagas solo uno. Ford, la increíble sensación de despreocuparse. Detalles y condiciones en Ford.es.
Es verdad, hay gente que se jubila y lunes esquí, martes un tren, miércoles a la playa, jueves Mafre presenta el programa Tu Futuro. Los planes de pensiones Mafre que se adaptan a tu ciclo de vida y ahora con una bonificación de hasta el 3% por traslado. ¿Necesitas un futuro? De verdad. Consulta condiciones en mafre.es.
Si te has quedado con más ganas de Herrera en COPE, entra ya en cope.es. Con un solo clic, estás conectado a Carlos Herrera.
Dins del matí, a COPE Tarragona Reus, arriba l'espai. Pere i els llops. Amb Pere Agramunt.
Bon dia, Mònica, i som dimecres i Pere i els llops tornem a estar aquí. Gràcies a tots els col·laboradors que fan possible aquest programa i gràcies al nostre tècnic, que si no fos per ell, el Lluís, que està dins de la peixera, no podria ser possible que vostès avui sentiguessin Pere i els llops.
Arriba el Minut de Glòria, amb Jordi Romero.
I ara tenim un Minut de Glòria amb el nostre company Jordi Romero. Jordi, què ens expliques per aquesta setmana?
Els espectacles que us recomano per aquest mes de desembre són els següents. El Teatre Barallum, de Reus, After Dark en concert. Grup neix com a duo de veu i guitarra amb la Ruth i el Cristo el 2014. Més endavant, s'han incorporat el Xavier Canyissà al contrabaix i el Jordi Salvador Rius a la percussió. After Dark versiona temes clàssics del rock, pop, soul, jazz i blues, donant-los un aire propi. El concert se celebra el dissabte 1 a les 8 del vespre. Continuem a Alcover, el Convent de les Arts. Abore, jotes, samplers i dansa contemporània podran gaudir en aquest espectacle, que és un projecte de mestissatge temporal i tradificció sobre la cultura popular de les Terres de l'Ebre. En aquest espectacle es fa palesa la possible convivència de la música i la dansa tradicional amb la dansa i la música contemporànies. L'espectacle se celebra el diumenge 16 a les 7 de la tarda. Per últim, anem a Tarragona, al Teatre Magatzem, l'espectacle Déu, de la companyia Dramèdia Teatre i dirigit per Carles Vigorra. La comèdia està servida. Teatre dins el teatre, amb personatges de l'absurd i divertits que comencen a pensar per si mateixos i que posaran de relleu algunes de les grans preocupacions existencials de la humanitat. L'espectacle se celebra el dissabte 22 a 9:15 del vespre. I bé, fins aquí les meves recomanacions per aquest mes de desembre. Espero que gaudiu, disfruteu i, com sempre, salut i teatre.
Estàs escoltant Pere i els llops.
Vicky, es presenta dos convidats de luxe que tenim avui en aquest estudi a COPE Tarragona, Reus i Terres de l'Ebre.
Sí, avui, com has dit, tenim dos convidats. A Rafa Marracer, periodista del mitjà digital Porta Enrere. Marracer ha guanyat el Premi Ramon Barnils del periodisme d'investigació. Ha seguit molt de prop com s'ha gestat els Jocs del Mediterrani del 2018, desvetllant exclusives de temes ocults. I també tenim a Elder Moya, periodista esportiu a Ràdio Nacional d'Espanya i que va cobrir la cerimònia d'inauguració dels Jocs del Mediterrani del 2018 i diferents disciplines esportives dels Jocs.
Benvinguts, Rafa, gràcies per vindre aquí, Pere i els Llops.
Gràcies a tu.
De veritat que ens fa molta il·lusió, és un tema que feia dies que el teníem ja amb llauna i volíem a veure què passava i jo crec que ha sigut un moment ara adequat de treure-ho. Gràcies i felicitats pel Premi Ramon Barnils, que també suposo que deu ser ben merescut.
Bueno, espero que sí, si no te'l donen, no? Però sí, gràcies i va ser, bueno, és un orgull, no?, rebre un premi d'aquest nivell, no?
Elder, gràcies una altra vegada també a tu, perquè ja ets de la casa, com aquest que diu, i sempre que Pere i els Llops et truca, no dubtes dos minuts en vindre.
Moltes gràcies, Pere, ja saps que juntament amb la teva companyia i en aquest estudi número 1 hem passat moltes batalletes i avui, valgui el símil, treus un tema on hem d'anar fins a la gola del llop, eh?
Jocs del Mediterrani. Però vull fer una pregunta. En dos segons vull que em contesteu, Rafa. El senyor Pablo Casado, responsable ara del Partit Popular a Espanya, suposo que es presentarà també per ser president del govern. Això, tots els punts auguren això. L'altre dia vaig llegir que aquí tenim un sou base de 600 i pico d'euros, que el qui guanya és perquè no pot guanyar més, perquè s'ho mereix. Tot això pot dir un futur president d'Espanya?
Bueno, en principi no hauria de dir, perquè realment afecta a gran part de la població i afecta no només als treballadors que guanyen menys, no? Que guanyen només el salari mínim, sinó que a partir del salari mínim es calculen altres barems econòmics. Però estem veient, no? Estem veient com està anant la tendència mundial en la política i veiem com els partits liberals o d'ultradreta estan aconseguint fins i tot victòries electorals molt importants. I aleshores jo crec que Casado, com altres líders d'aquest tipus que hi ha arreu del món, no parlen per tota la població, com tu dius, no? No, tu dius, això pot dir un futur president d'Espanya. Jo el que veig cada vegada més clar és que aquest tipus de líders només parlen pel seu electorat potencial. No intenten seduir, com es diu actualment, a tota la població un gran espectre. Només vol influir sobre aquelles persones o que comulguen una mica amb la seva corda. I el PP, sempre fent una mica una generalització que potser egoista, se centra en una classe econòmica que potser no serien les classes més treballadores de sempre. No?
Heu de 5 segons.
Per resumir-ho ben fàcilment, en tots els partits polítics hi ha il·lusos, Aquestes declaracions del senyor Pablo Casado. No és que ho digui jo, és que he parlat amb companys dins de la demarcació de Tarragona del seu partit i no hi estan gens a favor, el que passa que no poden pronunciar-ho en veu alta, per això ho feia jo en el seu nom, i després diria que, vaja, que si trepitja una miqueta a peu de carrer se n'adonarà compte realment que el que està dient no té ni cap ni peus.
Anem a Barcenya. Jocs del Mediterrani. Primer que tot, Rafa, 2017, Jocs del Mediterrani, 2017, parlem, eh? Però no van arribar mai, no hi va haver cap interès, no va haver ganes, l'ocupa sempre d'un segon, tot preparat, i en sec, d'avui per demà, no hi ha jocs.
Preparat, sí, però listos ja no.
No, m'has pres la pistola de dir, pumba!
Exacte. Sí, que la qüestió és que... Realment va ser una situació bastant esperpèntica, no? Perquè l'audiència, no? Que potser hi ha gent que sí que està informada sobre aquest tema, però per posar-los una mica en context, no havia passat mai a la història, no dels Jocs Mediterranis, sinó de l'esport mundial. No hi ha cap precedent en el qual un campionat esportiu internacional s'hagi hagut d'ajornar per motius que no siguin de desastre ambiental o conflicte bèl·lic. I aquí incloem tots els jocs, tots els campionats esportius, des d'uns campionats centreamericans que es puguin fer al Salvador, fins als Jocs Olímpics més importants. Si això no ha passat mai, evidentment, aquí caldria preguntar-se, no? o almenys la resposta és òbvia, si no ha passat mai, fins i tot en campionats, en zones del món que econòmicament tenen moltes dificultats, és que realment no ho has fet bé, perquè a Tarragona no ha hagut ni cap terratrèmol, ni hi ha hagut cap guerra, no? Heu de tenir present que, per exemple, els penúltims Jocs Mediterranis, no els últims, que van ser a Mersin, que aquí ja va haver un problema perquè havien de ser a la ciutat grega de Volos i finalment es van fer a Mersin, a Turquia, els Jocs que es van fer a Pescara l'any 2005 es van fer dos mesos més tard que el terratrèmol aquell tan important que va haver a Itàlia, que a la ciutat de L'Aquila, on van morir més de 250 persones. I els Jocs Mediterranis es van fer. Llavors, que en una situació de catàstrofe tan gran es poguessin fer uns jocs a Itàlia, perquè ells van considerar que ho tenien tot preparat i que no es podia ajornar allò, i que no, el govern italià no va buscar cap tipus d'excusa. I a Tarragona és perquè realment, i això les proves ho evidencien, la ineptitud ha sigut bastant gran, no?
Sí, sí, s'havien de fer. Pregunto, no tocava Tarragona 2017-2018 i tocava un altre lloc, i nosaltres, preparau, i quan veiem que una persona està preparada, que tocarà, doncs, per tant, pel 2020, pel 21, pel 22, pel 23.
Et diria, Pere, que entre el col·lectiu periodístic i fins i tot també el no periodístic, molts els coneixen i els van batejar com els Jocs de la Fam. Mm-hmm. La veritat és que van respondre a uns jocs que... s'havien d'haver celebrat un any abans, es van fer el 2018, van provocar un precedent, com bé comentava el Rafa, que quedarà en els anals de la història com un nyap autènticament històric, i vaja, la veritat és que a mi que em va tocar cobrir in situ diferents disciplines esportives, la cerimònia dels jocs, la de clausura, doncs em va fer molta pena i molta tristor que a Tarragona venés aquesta imatge internacionalment.
Culpa Tarragona, culpa Barcelona, culpa Madrid, perquè clar, quan dic Tarragona Ajuntament, quan dic Barcelona Generalitat i quan dic Madrid govern central, vull dir, la culpa sabem que és molt lletja, no la veu mai ningú, Rafa. Llavors, o és que tots lo querían y ya solo se murió.
Bueno, sí, aquí t'ha dit a castellana és molt bona, perquè realment el que ha passat als Jocs de Tarragona ha estat això, no? Tothom ha intentat treure's les puces de sobre i evitar, com tu dius, la culpa no la vol ningú. Però bueno, aquí hi ha una cosa que està claríssima. El comitè organitzador d'uns Jocs, igual que quan són els Jocs Olímpics, és la ciutat. No? Després tu necessites de les administracions, tant en aquest cas com la Generalitat com l'Estat espanyol. Però la responsabilitat de l'organització és de la ciutat de Tarragona. El president del comitè organitzador és l'alcalde de Tarragona. O sigui que fins i tot Tarragona va crear una fundació per organitzar els Jocs. Una cosa bastant inversemblant. O sigui, els Jocs de Barcelona 92 no hi va haver una fundació. El fet de crear una fundació per organitzar uns Jocs és una cosa molt estranya.
Però no hi havia sentit. M'agradaria que amb això de la fundació anessis una miqueta més.
La fundació al final...
Quin sentit tenia?
No, De fet, cap. No sé que les fundacions són molt opaques, m'entens? Perquè al final tu fas un pressupost pels jocs, el pressupost és públic i ho portes endavant. El tema de la fundació és per potser guanyar temes d'impostos i coses així, però és que no té cap sentit. Jo he parlat amb experts a nivell d'organització esportiva i tots et diuen el mateix, que crear una fundació per organitzar un esdeveniment d'aquest tipus no té cap sentit. L'únic que ha creat, i això és una cosa que jo he vist en primera persona, perquè jo fa molts anys que m'hi dic o explica això, és l'opacitat ha estat màxima i entrar dins d'una fundació és molt complicat, m'entens? Perquè al final... els comptes no són tan accessibles com podries trobar correntment en un ajuntament, no? I de fet, això si vols en parlarem més tard, els comptes, les despeses dels jocs no han corregut, com tothom s'hauria de pensar, només amb la Fundació Tarragona, ara 2018, abans era Fundació Tarragona, bueno, és Fundació Tarragona 2017, perdó, sinó que l'Ajuntament ha anat traient partides d'un costat i d'un altre i seguir la pista és molt complicat, no?
Estàs escoltant Pere i els Llops. Estàs escoltant Pere i els Llops.
Després d'aquest petit separació de música que el nostre company Luis Alberto Naranjo ens ha posat, ho ha posat el nostre tècnic, Lluís, però amb un sentit música de Luis Alberto Naranjo, que us la recomano. Elder,
m'ha agradat, a mi també m'ha agradat.
És molt bonic, és música electrònica molt tranquil·litzant. Vull dir, perquè el tema també...
I per un tema tan calent ja va bé.
Elder, ens ho vam arribar a creure, però, que nosaltres havíem de fer els jocs olímpics, perquè jo, perdona, jo sóc de Reus, però jo ara tenia molta il·lusió amb això, perquè, per molt de Reus que sigui, és Tarragona, me l'estimo, i sempre dic una cosa, si el veí està bé, jo també estic bé.
Una altra de les frases que també sentia molta gent és que si els jocs els hi haguessin donat a Reus...
Exacte.
No, és que ho he sentit amb moltíssima gent.
Això es va dir, i fins i tot els periodistes de Tarragona, veient com va anar la cosa, van pensar, és que haguessin sortit millor. Vull dir, és que al final és molt trist arribar a pensar això, i és que és la pura realitat, és que no feia falta que ningú et vengués cap sopar de duro, sinó, com diu l'Elder, veient el que va passar abans, com es van organitzar o com es van preparar per la cita olímpica dels Jocs Mediterranis i després com es van desenvolupar, realment és molt difícil sostenir que allò va ser una cosa realment...
Jo, mira, Rafa, només
et diré que
em trobava tres tipus de persones. Els que als Jocs els hi provocava desídia, d'altres, desconeixement, perquè no sabien ni que s'anaven a fer, ja estaven a tres dies de la cerimònia d'inauguració, els que s'ho prenien a cachondeo, en plan acudit. Sí que vull destacar, almenys, el paper dels voluntaris. Aquests, xapó, em trec el barret, gran feina, desinteressada, infinites hores me'ls trobava a les diferents seus, i escolta'm, per treure's realment el barret.
Dos dies abans de començar, servidor estava a Tarragona, des de les 7 del dematí que vaig entrar, vaig sortir a 2:45 de Tarragona, i la veritat que amb la gent que vaig parlar, el 90% els idees dels jocs desconeixien el tema, i a la ciutat no hi havia ambient. Quan un mateix alcalde, quan parlo de l'alcalde, parlo de tot el grup polític també, no s'ho creu, el poble tampoc s'ho ha de creure, perquè jo crec que políticament no s'ho van ni arribar a creure ells, això. Ni que les paraules fossin molt maques a l'hora de fer un manifest.
Més que creure, el que jo crec i tinc bastant contrastat és que l'alcalde no es va posar al capdavant. No? Com et comentava anteriorment, l'alcalde era el president, és el president del comitè organitzador i ell realment no va fer una feina de supervisar. L'Elder crec que estava aquí a roda de premsa el dia que s'ajornen els Jocs, que és el novembre del 2016, o sigui, uns 6 mesos, bueno, sí, 7 mesos abans de la inauguració del 2017, que finalment es van fer el 2018, aquí a roda de premsa va ser la cosa més surrealista que jo he viscut en tots els meus anys de periodista.
Si no recordo malament, es va atrevir a dir, perquè recordem que els Jocs enguany 2018 han coincidit amb la primera fase del Mundial, que la primera fase del Mundial no se la mirava ningú.
Sí, perquè tothom estaria mirant els Jocs Mediterranis.
No,
és que es va arribar a dir que ho havien fet molt bé i que el Comitè Internacional els havia felicitat. Tan felicitat per ajornar uns Jocs que no s'havien ajornat mai. Llavors, això no, tothom va sortir d'allí realment esgarrifat i veure aquesta capacitat, aquesta inconsciència, no? O realment tu t'estàs creient el que estàs dient o estàs fent un paperot impressionant.
Autocrítica zero.
Zero.
S'ajorna perquè el mateix el Comitè Olímpic de Tarragona diu no som capaços de fer això en 2017 o s'ajorna per més pressions d'alçada? Perquè aquí molta gent no sap per què es va ajornar, eh?
L'ajornament, bàsicament, és perquè no hi ha diners. O sigui, hi ha uns episodis realment també esperpèntics, com han sigut tots els Jocs, amb l'anterior secretari d'Estat per l'Esport, no? El president del Consejo Superior de Deportes, que era el senyor Miguel Cardenal, que és una persona que ha destacat... bàsicament, o durant la seva etapa, que se'l va anar a buscar expressament per netejar una mica l'esport espanyol i, bueno, tot el tema de la Federació Espanyola de Futbol i tal, és una feina que ha fet abans Miguel Cardenal, que va estar enfrontadíssim amb algunes federacions per intentar netejar de corrupció l'esport espanyol. La sintonia entre Cardenal i Ballesteros era zero, però ja no és una qüestió de sintonia, i ara vaig a respondre, però s'ha de posar una mica en context. L'any 2015, a finals d'agost del 2015, final del 2015 sí. O començament del 2000, de setembre del 2016, Cardenal va venir a Tarragona amb el seu equip i li es va fer una roda de premsa i una reunió a la subdelegació del govern espanyol a Tarragona. I quan tothom li va preguntar, perquè l'Ajuntament de Tarragona li reclamava, l'alcalde li reclamava 15 milions d'euros a l'estat espanyol. Llavors, quan va sortir la roda de premsa, primer va sortir l'alcalde de Tarragona i després va sortir el senyor Cardenal, l'alcalde de Tarragona va fer una roda de premsa de 5 minuts. I amb la cara pagava. I això jo després li vaig preguntar en una entrevista, perquè aquella cara era de com si hagués vist un fantasma. I no va donar gairebé cap explicació. Quan Miguel Cardenal va estar una hora davant dels mitjans, i el primer que va dir el senyor Cardenal quan li van preguntar, vostè donarà, l'Estat donarà els 15 milions que l'Ajuntament li demana, i va dir, per donar 15 milions d'euros, primer de veure que em presenti com està el projecte.
No hi havia projecte.
Si hi havia projecte, l'Estat feia 2 anys, segons el senyor Cardenal, que estava fora del projecte. Que no s'asseia amb les seves taules, perquè al final l'Ajuntament de Tarragona va anar al Comitè Olímpic, s'ha escudat molt amb el Comitè Olímpic Espanyol. El president del Comitè Olímpic Espanyol estava enfrontat amb Cardenal, també. Però és que el Comitè Olímpic Espanyol no dona els diners, els dona l'Estat.
Correcte.
I el Consejo Superior de Deportes és qui tenia els diners. Llavors, en quin moment de crisi, Cardenal va arribar i va dir no hi ha diners per a ningú, perquè estem en un moment de crisi i hem de mirar molt bé la despesa. I com ell va dir...
Que a més també era l'època en què a Espanya no hi havia govern.
Exacte. I llavors Cardenal deia... Dic, jo no puc, i ho va explicar, una hora de roda de premsa, dic, jo no puc donar 15 milions d'euros sense que algú em digui quines necessitats té. Si vostè necessita això i això, mirarem com solucionar-ho. Uh-huh. Però quan va dir que portava 2 anys fora del projecte a l'Estat, i aleshores tothom es va preguntar, i aleshores quan Tarragona diu que l'Estat no vol ajudar, no té cap sentit.
És que s'ha arribat a dir que Tarragona era socialista, sí, sí. No estava a favor de la independència.
Exacte.
Vull dir, aquí s'ha anat tot dintre d'un sac,
eh?
I jo crec que la independència pot haver afavorit alguns. Aquí no anem a parlar d'independència o no, que no és el nostre tema avui. Però vull dir, tota la culpa no va ter la independència,
no,
per favor.
No,
quan no té culpa, no té culpa.
És que a més has de pensar una cosa molt important. El rei Felip VI... va venir 2 vegades a Tarragona, sense comptar la inauguració, eh? Va venir primer a la plaça de toros, uh-huh. I després va vindre a la presentació de la mascota. O sigui, l'Estat tampoc no era una part no interessada en fer els Jocs perquè estava posant el cap de l'Estat,
davant.
O sigui, el rei davant. Llavors, això ja era un ridícul espantós. Com tu dius, es va arribar a dir que això... és veritat que l'Ajuntament no ho va dir públicament, però sí que ho va filtrar, per buscar aquesta excusa, que, bueno, com que Tarragona era una ciutat catalana i hi havia el procés de la independència, no es volia ajudar. Però és que no tenia cap sentit, això.
Efectivament. La veritat és que de llegendes urbanes publicades, filtrades, no argumentades, durant tot aquest temps n'hem estat ple, però el que està clar, i la realitat és que els jocs de la fam van ser...
I a més, Helder, una cosa que és molt important, i arran d'una mica de la pregunta inicial, si realment tu no tens els diners... perquè l'Estat està dient que no hi ha diners, perquè l'Estat no va donar diners a Tarragona fins que no va haver aquest canvi del secretari de l'Estat per l'Esport, ni va donar a ningú més. Recordem que l'alcalde Ballesteros li va dir en argument al president del Consejo Superior de Deportes, una cosa surrealista, i es van creuar fins i tot cartes, o sigui, el senyor Cardenal va escriure articles al País. Si no hi ha diners, tu has d'ajornar els jocs abans o has de tallar abans?
Ràpid, tinc dos minuts. Anem a ser mica positius i anem a veure ara la botella mig plena.
Ens preguntaràs pel llegat.
No, sí, la infraestructura. En dos minuts, Euder, ha quedat una infraestructura. Hi ha una infraestructura que el poble en gaudirà també, no?
L'altre dia sembla que hi va haver ja un principi d'acord entre la Secretaria General de l'Esport i l'Ajuntament de Tarragona, perquè clar, anaven passant les setmanes, anaven passant els mesos i, bueno, què fem? Què fem amb el Palau? Què fem amb el Palau? Doncs, bueno... poquet a poquet, a veure, se li ha de donar vida. No pot passar com a Sevilla, que es va construir un estadi que està mort. Morint i agonitzant ja, perquè és que allí no s'hi celebra res.
De totes maneres, seguint amb el del llegat, al final tu dius que hi ha una infraestructura, però per fer un palau d'esports, un pavelló de 2.500 persones, ampliable a 5.000, això no ho han de perdre de vista, una piscina de 50 metres descoberta que només s'obrirà 4 o 5 mesos l'any i remodelar unes pistes d'atletisme que feia més de 30 anys que les teníem, no feia falta fer uns Jocs Mediterranis, saps el que et vull dir?
Això
es podia haver fet de qualsevol altra manera. Ara, el que és realment trist, i com comenta l'Elder, és que s'ha tingut d'arribar a un acord ara perquè, tot i tenir un any més de coll, no sabien què fem al Palau d'Esports després d'acabar els Jocs. I això a mi indica la falta de previsió de l'Ajuntament.
No? Hem de deixar-ho. Jo, per acabar, no sé si el problema era polític, era de persones, però, com sempre, qui paga les conseqüències és el pobre poble. Pobre poble, pobre.
Jo em pregunto, els savis diuen què dirien de tot això que m'ha explicat.
Hi ha paraula final dels savis, i us ho diré. Rafa, felicitats pel premi.
Gràcies
per haver estat aquí.
Gràcies.
És un plaer, i gràcies per estar amb Pere i els Llops i parlar d'un tema que s'han deixat moltes coses al tinter, perquè és que la veritat hi ha moltes més coses.
Moltes gràcies.
Euder, gràcies una altra vegada.
Felicitats a tu per l'espai, que com sempre et cedeix la cadena Copé.
I ja saps on és casa teva.
Merci.
Tots dos. Agraïts i una abraçada.
Estàs escoltant Pere i els Llops.
Els savis diuen: el fracàs és una gran oportunitat per començar un altre projecte amb més intel·ligència. Salut per tothom i fes el proper programa.
Moltes gràcies al Pere i a tots els seus llops d'aquest darrer dimecres de mes. Tornaran, ja saben, al desembre, la segona setmana de desembre. Amb això arribem ja al punt final del programa, minut i mig, i arribarem al punt de les dues. Abans d'acabar, si els sembla, el que fem és reobrir l'àrea de serveis per tornar a l'Agència Estatal de Meteorologia i saber quina és la previsió del temps pel que ens queda de dimecres i també ja mirant a demà. Ja hi tenim l'Anna Borrell. Anna, molt bona tarda.
Bona tarda. Aquest dimecres tenim un cel amb intervals de núvols alts en general i unes temperatures que tornen a pujar. La màxima marcarà 16 graus a Tarragona i al Vendrell, 17 a Reus, 15 graus a Gandesa i 18 a Tortosa. Pel que fa al vent, continuarà fluix i variable. Demà dijous tornarem a tenir un cel amb intervals de núvols alts. Localment hi haurà boirines al matí també a l'interior i les temperatures no variaran molt. Hi haurà mínimes de 8 graus a Tarragona, 7 al Vendrell, 6 graus a Reus i Tortosa i 5 a Gandesa. El vent continuarà suau i variable.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Moltes gràcies, Anna. Normalitat també a les carreteres a aquesta hora. Amb això posem el punt i final al programa d'avui. El tindran d'aquí una estoneta al web de COPE. Ja saben, també enllaç directe al nostre compte de Twitter, @COPE Tarragona. Els deixo ja amb els serveis informatius de la casa. Gràcies per haver estat un dia més a l'altra banda de la ràdio. Ens retrobem demà a les 12:20.